Va, són les 11 i 9 minuts, les 6 i 9. Avui us presentem un d'aquells llibres que ens ajuden a comprendre el món en què vivim. Rússia contra el mundo, publicat per Península, ens ofereix una detallada exploració dels mètodes del Kremlin per consolidar el seu poder i desestabilitzar l'ordre mundial. Es tracta d'un llibre fruit de 5 anys d'investigació que ha escrit el periodista de El Periódico, Marc Marginedas, que coneix profundament Rússia i el seu entramat de poders. De fet, Marginedas ha estat corresponsal durant 11 anys en aquest país, a més de cronista de guerra en diversos conflictes, i en un d'ells, per cert, el de Síria, estigué mig any segrestat per l'Estat Islàmic. Ja ho recordareu, entre 2013 i 2014. Marc Marginedas, benvingut a Radio Illa i gràcies per atendre'ns.
Hola, moltes gràcies, molt bon dia, moltes gràcies per l'interès.
Per què el títol? Com fonamentam l'afirmació que Rússia realment intervé com un factor desestabilitzador en el món?
Bueno, aviam, el títol és Rússia contra el mundo, más de 2 décadas de terrorismo de Estado, secuestros, mafia y propaganda. Jo crec que el títol ha d'anar també amb el subtítol, perquè, és a dir, el que vull explicar és com Rússia funciona a l'hora d'estendre, diguem, de destabilitzar el món, no? La Rússia de Putin no és un, a diferència de la Unió Soviètica, no és un país ideologitzat, sinó que, bueno, que aconsegueix mitjançant diferents mètodes de guerra híbrida, que van des de la propaganda, que això està molt més conegut i del qual s'ha parlat més, fins a les màfies, o que, bueno, amb origen de Rússia, o fins i tot amb acords puntuals amb grups terroristes, no? I fent-nos servir com a eina per destabilitzar i generar un determinat estat de l'opinió pública, no? Això ho ha fet en l'interior del país, amb atemptats de falsa bandera, i pot fer-ho perfectament ara en l'exterior, si no ho està fent ja, tenint en compte que, bueno, que està en aquests moments en una, de que és un enemic declarat i és una potència hostil contra Europa en aquests moments, no? Aleshores, pues, bueno, per mi és una forma d'intentar explicar com funciona la Rússia, perquè en el món en què comencem, en què viurem amb la pinça entre Trump i Putin, doncs hem de conèixer aquests mètodes.
Anem a entrar una mica en detall en aquests mètodes, perquè és precisament el, diguem-ne, l'objectiu de la teva investigació. Sí. De fet, tu apuntes, pel que fa a la repressió, al control interior, directament a l'enverinament, que és un dels mètodes, bé, que ens venen sonant per casos no només com el de Navalny, sinó també d'altres, inclús anteriors en el temps.
Sí, aviam, els mètodes com el d'enverinament de Navalny i l'enverinament de Litvinenko són prou coneguts, però, per exemple, a Gran Bretanya hi ha més d'una dotzena de casos d'enverinaments que en principi són sospitosos i poden ser originats per agents russos, però no s'han investigat prou, no? O, per exemple, casos menys coneguts com el molt probable enverinament d'un directiu de BP que va fer de British Petroleum, que va formar una joint venture amb companyies petroleres russes, i com aquest senyor el van enverinar lentament, perquè els socis russos poguessin fer-se amb el control de la companyia, no? Aleshores, doncs, jo dic que l'enverinament és un mètode relativament conegut, no?
Sí.
Perquè al cap i a la fi se n'ha parlat molt, no? Així com la propaganda també. Del que no s'ha parlat tant, per exemple, és el fet de les màfies o el fet del terrorisme, no? I en les Illes Balears, per exemple, fa uns anys es va instal·lar una màfia russa, o almenys gent que va ser acusada per la justícia espanyola de liderar grups mafiosos russos. Hem de tenir en compte que aquestes persones, doncs, si veiem la seva biografia, doncs tenien vincles en el passat amb el propi president Vladimir Putin quan era tinent d'alcalde a la ciutat de Sant Petersburg, no?
Estem xerrant amb Marc Marginedas, autor de Rússia contra el mundo, más de 2 dècades de terrorismo de Estado, secuestros, màfia i propaganda. I d'altra banda, també has mencionat això dels atacs de falsa bandera. Estem recordant, per exemple, atemptats com el de Dubrovka, el del teatre, l'assalt a l'escola d'Ossètia del Nord, entre altres. Sí. Estaríem parlant d'aquests successos?
Sí. Aquests atacs, al principi, semblen atacs terroristes,
sí,
no? Fets contra la població civil. Però tant en el primer cas com el segon hi ha traces de que l'Estat almenys estava al corrent del que anava passant, no? És a dir, en el Teatre Dubrovka, i a més, no és una... el Teatre Dubrovka, la periodista que va ser assassinada, Anna Politkovskaya, va demostrar que hi havia, com a mínim, un infiltrat, un agent infiltrat, i que, a més, aquest senyor va ser amnistiat al cap de mig any, i que ja va començar fins i tot a treballar per l'oficina d'assumptes txetxens, és a dir, pel propi govern, no? Sí. Això li fa treure la conclusió de que aquest senyor era un infiltrat. I l'única cosa que ha fet és parlar amb una persona, amb un testimoni que va conèixer tant Anna Politkovskaya com el propi infiltrat, i em va confirmar això, no? Em va confirmar això. Això què vol dir? Això vol dir que alguna instància de l'estat rus, el servei secret, sabien que aquest atemptat s'anava a produir i, en lloc de protegir la població, ho han deixat fer, no? Aquest atemptat és molt important perquè va succeir l'any 2002 i aquesta presa d'hostatges. I és un any després de la presa dels atemptats de Moscou, del 11-S,
sí.
I això, va, diguem-ne, amalgama, va fer que els rebels txetxens, que fins i tot tenien una certa legitimitat perquè lluitaven per la independència del seu país, els va, diguem-ne, es van donar la imatge que aquesta gent era el mateix que Al-Qaeda, no? I això les deslegitima.
Sí.
Aquesta tàctica de radicalitzar una oposició o d'infiltrar-se una oposició per deslegitimar-la és típica pròpia del KGB, no? I del manual del KGB.
Molt interessant com analitzen en Marc Marginedes, doncs, aquests mètodes d'atacs de falsa bandera perquè causin un gran impacte en l'opinió pública que, en definitiva, acabi recolzant els postulats oficials, en aquest cas, del Kremlin.
Jo no us ho volia fer així, perquè sí. Moltes vegades, o sigui, és a dir, es parla d'una forma molt lleugera sobre la falsa bandera, no? Per exemple, aquí, després dels atemptats que va haver-hi a la Rambla, hi ha acusacions de que hi havia, diguem, les institucions de l'Estat implicades, no? Això és totalment, em sembla, fins i tot, diré que, o sigui, és impossible, en el sentit que perquè hi hagi atemptats de falsa bandera o que els serveis secrets recolzin, o sigui, arribin a pactes amb el terrorisme, això ha de ser un país molt diferent, no? La gent no es pot adonar que a Rússia desenes de milers de persones, o fins i tot centenars de milers, si quan es parla de col·laboradors informants, treballen pels serveis secrets, no? I la societat és una societat molt diferent, una societat atomoritzada. Una cosa així, traslladar-la a Espanya, em sembla totalment impossible. Impossible. I, bueno, doncs, jo penso que són acusacions que no se sostenen aquí en un país democràtic com el d'Espanya, com és Espanya, no?
Com s'ho fa Putin o l'estatus quo del Kremlin per mantenir, diguem-ne, aquest silenci mediàtic en segons quines coses en un país com és Rússia, on bé, en principi també hi ha accés a internet i hi ha mitjans alternatius de comunicació. Com va?
La periodista que va investigar aquests atemptats de falsa bandera i aquestes complicitats amb grups terroristes, amb grups radicals, què havia passat amb ella, aquesta Anna Politkovskaya, que la van matar. Aleshores, és a dir, fer periodisme i investigació a Rússia és una feina del risc.
No?
I sobretot si és un ciutadà rus. No? Jo vull rendre un homenatge a Anna Politkovskaya i altres periodistes, no?, que van explicar, o per exemple, fins i tot un periodista que va informar de les veritables número de baixes que hi havia a la guerra de Síria, aquesta persona doncs, va acabar caient des d'un balcó, no? Són coses com... Aleshores, aquest clima de terror fa que, en general, la gent s'ho pensi dues vegades, aleshores, abans d'investigar i d'explicar i de denunciar aquestes coses. Jo penso, de totes maneres, que en aquests moments... És a dir, i també hi ha una altra cosa, que és el fet que els governs, que jo estic segur que aquests mètodes, que tenen conscient d'aquests mètodes, doncs sempre s'ho miren dues vegades perquè això implica inevitablement una certa escalada, no? I aleshores, acusar públicament de terrorisme d'estat a un país com Rússia és una acusació molt forta i implica accions per part dels governs. Aleshores, doncs, bueno, però jo penso que és important, com a mínim, que en el període que ara comencem, com ja he dit abans, no? Que d'una probable pinça entre els Estats Units de Trump i la Rússia de Putin sobre Europa, doncs que augmentar una mica la resiliència, no? Jo crec que una de les coses que jo veig és que quan parles de propaganda, quan exposes la propaganda, quan exposes aquests mètodes, com a mínim t'hi treus moltíssima capacitat d'influir malignament en la societat, no? I jo crec, per exemple, avui en dia el país més resilient contra la propaganda i contra els mètodes de guerra híbrida del Kremlin és Ucraïna, precisament perquè han estat objecte constant d'aquests atacs.
Aquesta guerra bruta, especialment a través de contaminació mediàtica, ens arriba també al nostre país? De quina forma? Ho dic perquè fa poc vaig veure un documental als 60 minuts de TV3 en què sortia un company seu, en Antonio Vaquero, no? Que apuntava, sí, cap a una mena d'ingerència russa, especialment amb el tema del procés a Catalunya.
Sí, aviam, jo penso que, en fi, el que està demostrat, per exemple, és que RT en espanyol, que va ser dirigit per una redactora en cap, a més, que en aquest moment és d'Estalada d'Espanya i està treballant amb els mitjans de Pablo Iglesias, doncs aquestes, bueno, van fer una sèrie d'informacions que eren totalment que intenten atiar la violència. Parlaven de tancs als carrers de Barcelona, parlaven de per exemple, de trets en el mateix dia 1 d'octubre, van publicar mapes totalment falsificats sobre països que recolzaven el procés, i a més aquesta cobertura que va fer la web de RT en castellà, en espanyol, a més va estar imposada per desenes de milers de vots. És a dir, RT en castellà va tenir més presència a les xarxes socials durant aquells dies del procés que no pas, per exemple, en mitjans nostres com El Mundo, com TV Espanyola. Aquesta persona es diu Nefino Genova i està treballant en aquests moments per mitjans de Pablo Iglesias, no? I després tenim també la ingerència pel costat de l'ultradreta, no? Hi ha, diguem-ne, blogueros amb vincles amb Rússia, que a més són capaços, o sigui, poden anar i tornar a Moscou, assistir a congressos contra la globalització, i fins i tot fer entrevistes i difondre entrevistes a pensadors acusats d'idees genocides, com el filòsof Alexander Dugin, que literalment defensa l'eliminació de la nació ucraïnesa, no? Aleshores, doncs, això ens arriba. Jo penso, de totes maneres, que, en diferència d'altres països, a Espanya el que hi ha hagut és hi ha molts corresponsals i excorresponsals a Moscou, sí, que han hagut de sortir, i com el Xavier Colàs, i que coneixen els mètodes del Kremlin. Aleshores, diguem-ne que jo penso que la propaganda, la propaganda russa, la desinformació russa, està molt limitada, potser, a internet i diguem-ne, a sectors que no són mainstream, no? Com pot ser Canal Red o com pot ser les televisions com Negocios Televisió, etc., no? Però que, en principi, els mitjans de comunicació principals, doncs, tenen molt en compte el fet de, en fi, l'existència de desinformació russa i el perill que porta.
Com queda el tauler polític i quines expectatives sorgeixen ara que Trump s'acosta als postulats de Putin, fent aquesta pinça, no?, que deia Marc Marginedes, Estats Units-Rússia?
És molt difícil preveure el futur, no? Però jo penso que hi ha una cosa que té bona aquesta situació, és el fet que, bueno, que ja les coses estan sobre la taula, no? A diferència del primer mandat de Trump, Trump sembla que és una persona que està molt més atenta als interessos de Rússia que no pas fins i tot als interessos del seu propi país. I això, doncs, bueno, el fet que les coses estiguin més clares, el fet que en aquests moments cada cop es parli més ja de que amb Rússia, parlar amb Rússia, doncs té les seves limitacions i Rússia és un país que està no només en una dictadura, que és un deu, dir que Rússia és una dictadura és un 10%, sinó que és un país governat amb criteris de crim organitzat, a tot això fa que bueno, que les coses que la veritat ens acosta potser la solució, no? Penso jo. Que Putin és una persona que té aquests criteris, doncs és des del principi. Putin no ha canviat. No són les circumstàncies que han fet amb Putin com és ara, no? però clar, el que passa és que abans la gent intentava evitar una mica veure la realitat. Ara jo penso que les coses que estem més a prop d'una solució en el sentit de que ja, diguem-ne, que la realitat és molt clara. La Rússia que és un país on s'ha fusionat el crim organitzat amb el govern i que en aquests moments, a més, fins i tot ha aconseguit, diguem-ne, convèncer el Partit Republicà i que el Partit Republicà, que és el partit que va ser més actiu durant la Guerra Freda contra la Unió Soviètica, assumís les seves narratives, no?
Quina pau és possible a Ucraïna, segons el que apunta
no,
el moment?
Jo no, és difícil, ja. Jo no sóc un polític, és complicat, no? Jo el que sí que tinc clar és que qualsevol armistici o qualsevol pau serà una mala pau. Rússia no accepta la independència ucraïna. Per ells, la independència ucraïna és diguem-ne, la llavor de la dissolució de la pròpia Rússia, no? Perquè una Ucraïna amb èxit econòmic i amb una societat democràtica i amb un sistema democràtic doncs seria un mal exemple, no? pel seu propi país. I, a més, o sigui, és a dir, Rússia sense Ucraïna en principi no és un imperi, és un país amb molts recursos naturals, però diguem-ne, tot el cor industrial d'Ucraïna era el que donava una mica la potència a la Unió Soviètica. Aleshores, està clar, per les declaracions dels propis dirigents russos, Ucraïna no té dret a existir, no? I qualsevol armistici, o sigui, i a més, jo penso que Moscou i el Kremlin es poden contentar amb el 20% d'Ucraïna, una Ucraïna, a més, una ciutat totalment destruïda i sense i deshabitades, no? Perquè seria molt difícil de justificar davant de la seva pròpia opinió pública per les pèrdues que han tingut, no? Han tingut, parlem de desenes de milers de soldats morts i fins i tot centenars de soldats caiguts, o sigui, molt més que la guerra d'Afganistan, no? I aleshores, doncs, tard o d'hora haurien de donar, diguem-ne, explicacions davant la seva opinió pública.
Estem xerrant amb Marc Marginedes, autor del llibre Rússia contra el mundo. Per cert, abans al principi de l'entrevista parlàvem de que la llavor d'aquesta nova obra d'investigació de Marc Marginedes va venir, malauradament, haurem de dir, doncs, en el segrest que vares patir entre el 2013 i 2014, de 6 mesos, a mans d'estat islàmic. Conta'ns.
Bueno, sí, no vull fer d'espoiler del llibre. Sí. El que sí que dic és que, bueno, jo sempre vaig dir, quan vaig fer el relat del meu captiveri, que per mi, diguem-ne, que la sèrie aquesta dels Beatles i Hattie John, doncs era una mica secundària, no? Per mi el més important és el que va passar el primer dia del meu captiveri. El primer del meu captiveri se'm va emportar el passaport i el demà, després de probablement d'haver verificat la meva identitat, van venir dues persones, un que parlava àrab i un que parlava rus. Va ser una conversa molt estranya amb el que parlava rus i li vaig preguntar, bueno, li vaig demanar que m'alliberés, que jo no, pensant que parlava amb un jihadista, i dient-li que a mi no importa qui era ell i que l'única cosa era havia vingut a residir a parlar del patiment dels civils, i em va dir una frase que sempre repeteixo, que em va dir en rus: tu aquí has vingut dues vegades i t'has sortit bé, però ara t'anem a matar, no? Aquesta no és una frase que per d'un jihadista, no? Si em semblava més aviat la frase d'una persona, d'un agent del règim sirià que estava enfadat amb els periodistes que entraven il·legalment a Síria, perquè jo entrava de forma il·legal a Síria, no? Aleshores, quan vaig sortir del captiveri vaig parlar d'aquesta trobada, el que passa és que mai vaig dir que era amb un rus, perquè era perillós, perquè jo sabia que després anava directament volia anar a Rússia a seguir investigant, no? Aleshores, vaig explicar en els meus relats que van publicar el periòdico aquesta conversa, però mai vaig dir que era amb una persona de parla russa. Ara que en aquests moments estic fora de Rússia i tal, doncs, bueno, ja no tinc posició sobre de parlar obertament d'això. Un cop que vaig estar a Moscou, vaig parlar amb certa gent, no vull fer d'espoiler del llibre, demano als oients que se'l comprin i que vegin, però que em van arribar a confirmar les meves sospites, que en realitat estava parlant amb un agent infiltrat rus, més que no pas amb un veritable jihadista.
Caram, o sigui, clar, el món sabia que Rússia havia col·laborat amb Bashar al-Assad, però potser no teníem tan clar aquests llaços entre l'estat islàmic, una organització terrorista, i l'estat rus.
Jo la, o sigui, l'aparició d'estat islàmic va ser molt beneficiosa pel règim de Bashar al-Assad, perquè un cop que va sortir el règim d'estat islàmic, tothom, quan va sortir estat islàmic, tothom es van oblidar de les abusos, de les atrocitats del règim de Bashar al-Assad i es van concentrar en el que feia ISIS, no? Que aquests assassinats en massa de gais, llançant-los des d'un edifici, des d'un balcó, o les execucions seves. Però en realitat, si mirem les xifres són molt clares. És a dir, més del 90% de les morts de civils a Síria van estar causades tant pel règim siri, els bombardejos del règim sirià com els bombardejos russos, no? El que sí que van aconseguir, insisteixo, és canviar la pressió de l'estat islàmic va canviar la percepció del conflicte sirià, no? En lloc de parlar de les societats del règim de Bashar al-Assad, vam arribar a pensar que el règim de Bashar al-Assad té una mena de mal menor. Típica, aquesta manipulació de l'opinió pública és típica de sembla que ve del manual del KGB.
No, o sigui, es reprodueix un poc el que abans ens explicaves del teatre Dubrovka, no? De radicalitzar l'oposició perquè l'opinió pública doni suport, en aquest cas, als postulats oficials de repressió absoluta.
Exactament, o sigui, és a dir, les tàctiques del KGB van donar molt, molt bon fruit durant la Guerra de Txetxènia, i si van donar tan bon fruit, per què no fer-la servir també en un moment en el qual un aliat molt proper com és el règim de Bashar al-Assad estava passant per un moment tan difícil.
No us perdeu aquest llibre de Marc Marginedas, Rússia contra el mundo, más de dos décadas de terrorismo de Estado, secuestros, mafia i propaganda, publicat per Península. A més, el periodista ja ha publicat també Periodismo en el campo de batalla, 15 años tras el rastro de la yihad, el podeu llegir al periòdico, i el 2023 va estrenar el documental Regreso a Raqqa, que precisament narrava aquest segrest que va patir a Síria entre l'any 2013 i 2014. Marc Marginedas, una abraçada, moltes gràcies i enhorabona.
Una abraçada i moltes gràcies i salutacions a les Illes Balears i a Formentera en particular.